Benvinguts a l'informatiu de la Cala ERTV d'aquest divendres 12 d'abril. L'obertura de la residència Onada de l'Ametlla de Mar pendent dels pressupostos de la Generalitat. Comencem així l'informatiu. La residència i centre de dia gestionada per l'empresa Onada a l'Ametlla de Mar de moment resta a l'espera de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, actualment prorrogats, per donar una data d'obertura. Així s'ha explicat des de l'empresa als candidats que ja van realitzar entrevistes per treballar al centre. I és que des de l'Onada confirmen que una vegada aprovats els pressupostos es reprendrà el procés de selecció. Cal tenir en compte que l'equipament disposa de 120 places de residència i 28 de centre de dia. D'aquestes places, una trentena són concertades i un mínim de 10 més són de règim de prestació vinculada, és a dir, on els sol·licitants tindran una part subvencionada. Ens ho explica la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí.
Si els pressupostos s'haguessin aprovat a començament d'any, com ens pensàvem tots, doncs les nostres previsions haguessin sigut les adequades. S'ha de tenir en compte que, esclar, la residència hi ha 30 places concertades. L'empresa que ho ha agafat, la Onada, nosaltres estem molt contents de que ho hagi agafat aquesta empresa, perquè totes les residències que porta al llarg del territori són les que funcionen en més qualitat, que és el que a nosaltres ens interessa, però esclar, aquesta gent també volen tenir assegurat aquestes 30 places del concert amb la Generalitat. I clar, la Generalitat tampoc no se'n pot fer càrrec fins que no hi hagi el pressupost aprovat. Esperem que dintre d'aquest mes o l'altre s'aprovin els pressupostos i després tot això tirarà endavant.
Tot i això, l'Onada està realitzant els treballs de condicionament i equipament interior i exterior del centre. De fet, segons la regidora de Sanitat, invertiran més d'1 milió d'euros en aquests treballs. L'edifici de 1.500 metres quadrats en planta està ubicat a l'Avinguda de l'Ensenyament. Aquesta construcció, que està formada per una planta baixa i dues plantes, està concebuda per integrar-se al paisatge i poder fer gaudir de l'entorn als usuaris només mirant per la finestra. Cada planta compta amb dues sales d'estar i menjador. La residència té 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. La planta baixa és on es concentraran els serveis d'ús compartits per residents i usuaris del centre de dia. A més, la residència té un porxo de 100 metres quadrats on es pot gaudir al bon temps de l'aire lliure i el paisatge. El rotatiu Més Ebre i la televisió Ebre TV organitzen un any més una nova edició del Premi Ebre Líders. Enguany, dins de la categoria de gastronomia i turisme, trobem l'Oficina de Turisme de l'Ametlla de Mar, que celebra el 30è aniversari. Per tal de votar aquests premis de ressò territorial, només cal entrar a la web www.ebreliders.cat, registrar-se i ja es pot votar. Dins de la mateixa categoria gastronomia i turisme trobem una altra iniciativa des de l'Ametlla de Mar, com és el Tunatur. També dins de la categoria mare d'aquests Premi Ebre Líders tenim Ebrenc de l'Any, en la que també opta Joan Rebull, una categoria encapçalada per una de les dones més significatives d'aquests darrers temps, sobretot des de l'11 de setembre, i estem parlant de Carme Forcadell, que actualment encapçala les votacions amb 220 vots. I continuem amb informacions d'àmbit territorial i avui l'accent informatiu passa per Ulldecona, ja que els Mossos detenen a Ulldecona un jove presumptament relacionat amb el terrorisme islamista. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Ulldecona un jove presumptament relacionat amb el terrorisme islamista. Es tracta de Ridouan Ben Omar, de 23 anys, nacionalitat marroquina, i amb domicili a la localitat, que difonia comentaris a través del Facebook per animar els seus seguidors a cometre actes terroristes. Per aquest motiu, Ridouan Ben Omar ha estat detingut per un delicte de terrorisme, concretament per distribuir o difondre públicament per qualsevol mitjà missatges o consignes dirigits a enaltir la perpetració de qualsevol acte terrorista. La detenció va tenir lloc en el marc de l'operació Kafka, en què s'investigava la presumpta vinculació del jove haver amb el terrorisme islamista. La investigació instruïda pel jutjat d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional es va iniciar l'estiu de l'any 2011 arran de la publicació d'uns comentaris difosos en el seu perfil de la xarxa social Facebook, on enaltia a reconeguts líders terroristes jihadistes com Ahmed Yassin, líder de Hamas, o Osama Bin Laden, exlíder d'Al-Qaeda. I continuem parlant de l'àmbit de successos, i és que he detingut un home per robar en tres domicilis del Montsià. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home el passat 2 d'abril relacionat amb robatoris en tres domicilis del Montsià entre el 31 de març i l'1 d'abril. El detingut de 45 anys de nacionalitat espanyola i veí d'Amposta està acusat de tres delictes de robatori amb força a l'interior del domicili. En tots els casos van forçar algun dels accessos a l'habitatge i van robar aparells electrònics i joies. El detingut, que tenia antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar el dia 5 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta, que va decretar el seu ingrés a presó. En un altre ordre de qüestions, José Estíbalez relleva Josep Audí com a alcalde de la pedania de Vinallop. Josep Audí ha passat aquest dijous el relleu com a alcalde pedani de Vinallop a José Antonio Estíbalez. Audí, de 69 anys, ha estat alcalde de la pedania entre el 95 i el 99 i entre el 2007 i 2013. Durant aquestes dues etapes ha impulsat actuacions importants com la urbanització de carrers, la millora de camins o l'enllumenat, entre les quals destaca l'àrea ciclista, un equipament de referència a les Terres de l'Ebre per a la pràctica de l'esport. El nou alcalde pedani, José Antonio Estíbalez, té 55 anys i ha tingut una gran implicació en el teixit associatiu del poble. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha signat aquest dijous el decret de cessament d'Audí i el nomenament d'Estíbalez. I a continuació parlem del món casteller, i és que han admeses tres noves colles castelleres en formació a Amposta, Castelló d'Empúries i Prada. La Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va aprovar aquest dilluns admetre tres noves agrupacions com a colles en formació. La coordinadora ha informat aquest dijous que les tres noves colles són els Xicuelos i Xicueles del Delta, formada per membres d'Amposta i del Tebre, els Bailets de l'Empordà, de Castelló d'Empúries, i els Pallagos del Conflent, de Prada. Amb l'entrada d'aquestes tres noves colles al món casteller, aquest continua creixent en nombre i també expandint-se geogràficament a zones amb poca presència de colles com són les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i la Catalunya del Nord. Actualment hi ha set agrupacions castelleres admeses per la Junta de la Coordinadora com a colles en formació. Aquesta nova figura, que vol servir per acompanyar millor els projectes de noves colles durant el seu primer any de vida, es va posar en marxa a finals del 2012 i va ser ratificada per l'Assemblea de la Coordinadora celebrada el passat mes de març al Vendrell. I des de Tortosa, Càritas i Creu Roja organitzen una nova recollida solidària d'aliments. El proper 11 de maig es farà a Tortosa una nova campanya solidària de recollida d'aliments per diferents establiments comercials de la ciutat. Per primera vegada, Càritas i Creu Roja organitzen de manera conjunta aquesta acció, que també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, de l'obra social La Caixa i altres entitats com la Real Xicofreria de la Mare de Déu de la Cinta. Les entitats solidàries fan una crida a tot el teixit social de la ciutat a participar en la recollida. L'objectiu és superar els 40.000 quilos d'aliments replegats durant la passada campanya de desembre del 2012. També es fa una crida a totes aquelles persones que vulguin participar-hi com a voluntaris. Les inscripcions per participar en el voluntariat per a la jornada de recollida d'aliments de l'11 de maig es poden fer a Creu Roja Tortosa, a Càritas Tortosa o al Consistori Tortosí. Les entitats preveuen que es necessitarà un mínim de 200 voluntaris que es repartiran en torn de 3 hores. El COME ve impulsa un programa perquè els estudiants de quart d'ESO i batxillerat ebrencs coneguin la Batalla de l'Ebre. Prop d'uns 1.300 alumnes de quart d'ESO, així com de primer i segon de batxillerat dels instituts de les Terres de l'Ebre, podran conèixer de primera mà la història de la Batalla de l'Ebre amb visites al Centre d'Interpretació 115 dies i el Poble Vell de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. El Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, es farà càrrec de contractar un autocar per transportar grups de 50 estudiants de cadascun dels 18 instituts públics i els 6 centres concertats del territori, oferint les visites guiades gratuïtes als espais. El programa Eduquem en la Memòria, en el qual participa també el Departament d'Ensenyament, vol millorar el coneixement d'aquest episodi entre els més joves. I els municipis de la Ribera d'Ebre implantaran mesures per reduir un 60% el cost de la factura de la llum. Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre posaran en marxa un pla d'estalvi energètic proposat per l'Institut Català de l'Energia, l'INCAEN. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya amb un seguit d'accions per reduir el cost de la factura de la llum, com són el canvi de l'enllumenat municipal per LEDs o la contractació conjunta del servei a una única companyia elèctrica. Segons l'estudi de l'INCAEN, l'estalvi pot ser del 60%, més de 300.000 euros anuals entre totes les poblacions de la comarca. El canvi de l'enllumenat dels 17 pobles té un pressupost de 2,4 milions d'euros que, segons el projecte, quedarà amortitzat en menys de 10 anys. El Consell d'Alcaldes va donar ahir la seva aprovació al projecte. I a continuació anem a la veïna població del Perelló, perquè les excessives precipitacions, vents persistents i baixes temperatures a les Terres de l'Ebre en els dos últims mesos han provocat un inici pèssim de la collita de mel al Perelló, un dels principals municipis productors de Catalunya. Els apicultors van començar la campanya al mes de març, i va ser llavors quan van observar a desgrat seu que l'excessiva humitat en el terreny, conjuntament amb unes baixes temperatures, retenien la producció de nèctar de les plantes i, per tant, també el treball de les abelles. En l'actualitat, els apicultors estan elaborant la mel de romer i la mel de taronger. Quan finalitzin aquesta campanya, es traslladaran a la zona de mitja muntanya i, finalment, al Pirineu per elaborar la mel de mil flors a l'estiu. El nou president de la cooperativa apícola tarragonina del Perelló, Josep Maria Margalef, xifra ahir la caiguda en la mel de romer en un 75, d'un 75 a un 80% respecte a un any normal, una previsió que podria atenuar-se els propers dies amb un bon comportament amb la campanya del romer tardà que s'estendrà durant els propers 20 dies. En tot cas, donat que la producció de mel de romer és majoritària al Perelló, suposa prop del 70% del total, Margalef admet que la campanya d'enguany segur que no serà bona. D'altra banda, recordem que aquest cap de setmana 13 i 14 d'abril el Perelló realitza una nova edició de Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli. I a continuació, és temps pels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar rebrà aquest diumenge a la tarda a partir de les 4 i mitja al Deltebre. Un equip que a la primera volta mos va guanyar per 3 gols a 0, però que ara la classificació està una mica més endarrerit que els caleros. Els de l'Ametlla de Mar són 11ens amb 33 punts i el Deltebre és 13 amb 31. Dos punts separen els de l'Ametlla i el Deltebre. El partit de diumenge és important, sobretot, primer, perquè és davant d'un rival directe, i segon, perquè l'important és mantenir una ratxa de resultats que ha portat els caleros a sumar 10 dels 12 punts possibles en els darrers 4 partits. L'estadística global és ben diferent, donat que els de l'Ametlla, als primers 9 partits de la primera volta, havien sumat 13 punts de 27, els mateixos que en els darrers 9 partits de la segona volta. Per tant, de sumar una victòria es podrien trencar aquestes estadístiques. Narcís Labòria, entrenador del primer equip, ha manifestat que el partit és importantíssim, en primer lloc perquè és un rival directe i en segon lloc perquè fins i tot el joc de l'equip de Deltebre pot afavorir el joc calero aquí a casa. Escoltem Narcís Labòria.
Bueno, pues lo Deltebre és un equip que intenta jugar-la de detrás. Vam veure allí baix, jo vaig anar a veure'ls ara el dimarts passant, no l'altre, que van jugar un partit aplaçat contra l'Olímpic. I pues, és un equip que no és de pilotada i bueno, jo trobo que el camp nostre, això mos ha d'afavorir nosaltres, si fem les coses com estan les havien fet, no? I intentar, pues, bueno, fer la nostra, i el que passa que sempre tenim... mos falta l'encert davant de porta sempre. Intentar arreglar-ho de cara al Deltebre, perquè és un equip que, ja et dic, sortint la jugant de detrás, si tapem els espais com ho estem acostumats a fer ara, que ho fem bastant bé, això, no els deixarem fer el futbol que ells volen i aprofitar les nostres.
A més del Deltebre, la següent setmana els Caleros també juguen a casa, un fet que es pot aprofitar i s'ha d'aprofitar davant del Pinell, un equip també que està molt proper a la classificació. Així, després d'aquests dos partits a casa, davant del Deltebre i Pinell, l'equip viatja al camp de l'Horta de Sant Joan, novament rival directe, rep el Camp Redó, últim classificat, però també es pot considerar rival directe, i viatja al camp de l'Aldeana, també un dels rivals directes. Per tant, 5 partits seguits davant d'equips que estan jugant la mateixa lliga que els de l'Ametlla de Mar. La resta de la jornada és la següent: Camp Redó, Tivenys; Horta de Sant Joan, Vilalba; Sant Jaume d'Enveja, La Sénia; Aldeana, Olímpic Mora d'Ebre; Pinell, Mora la Nova Atlètic; Atlas Tortosa, Flix; Santa Bàrbara, Ulldecona; i Camarles, Perelló. Encedem la informació relativa al futbol base de l'Ametlla de Mar, perquè tenim partits aquest cap de setmana. Així, aquest dissabte a les 5 de la tarda jugarà el juvenil a la Copa Primavera davant de la Cava. Partit dissabte, 5 de la tarda, juvenil a de l'Ametlla de Mar davant de la Cava. Els Caleros lideren el seu grup a la Copa Primavera en 6 punts, la Cava és un dels coers amb 0 punts. El juvenil B, per la seva part, també juga al camp de l'Ulldecona dissabte a les 5:15 de la tarda. Aquest dissabte, a les 5:15 de la tarda, els Caleros són coers de la classificació del seu grup, l'Ulldecona segon amb 3 punts. Pel que fa a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar, que van coers a la classificació del seu grup, el grup 3 de la Copa Primavera, rebran el Remolins Vítem aquest dissabte a les 12 del migdia. El Remolins és un dels capdavanters, un dels líders amb 3 punts. Els Caleros són coers amb 0 punts. Entrem en la categoria infantil. Tenim l'infantil de l'Ametlla de Mar situat tercer i en posicions de promoció d'ascens. Els Caleros rebran a l'Alcanar aquest diumenge a les 12 del migdia. L'Alcanar és un dels coers, és tercer per la cua amb 13 punts. L'Ametlla de Mar, com hem dit, tercer en zona de play-off amb 41 punts. Pel que fa a la categoria Aleví, comencem per la segona divisió. L'Alevia de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 11:30 del matí davant de l'Ascó. Els Caleros són 6ens amb 34, l'Ascó és 9 amb 21, per tant, a priori, és un partit que s'han d'emportar els de l'Ametlla de Mar. Si baixem a la tercera divisió, l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, ubicat segon en posicions de play-off i amb 60 punts, rebran un partit més que interessant al cinquè classificat. La Rapitenca D. Els rapitencs són 5ens amb 45, estan fora del play-off d'ascens de moment i es troben a 15 punts dels de l'Ametlla de Mar. I l'Alevi C de la Cala també juga aquí a casa. Aquest dissabte a les 10:30 del matí rebrà el Roquetenc B. Els de l'Alevi C són 11ens amb 16 punts. El Roquetenc B està un lloc per sota i un punt per sota. I si marxem a les categories no federades, veiem que en la categoria Benjamí, en el Benjamí Dorades, els benjamins de segon any, juguen aquí a casa, concretament aquest dissabte a les 10:30 del matí davant del Jesús i Maria Blau, davant del Jesús i Maria. Un compromís molt complicat pels de l'Ametlla de Mar, que són 6ens amb 15 punts, el Jesús i Maria és segon amb 35, a un sol punt del líder, el Delta de l'Ebre Lila, i no voldrà deixar escapar l'oportunitat de puntuar. Esperem que les Dorades posin les coses molt difícils als del Jesús i Maria. Aquest dissabte a les 10:30 del matí. També aquest dissabte a les 9:30 del matí els Llobarrets juguen aquí a casa i s'enfronten al Camarles Grana. Els Caleros van per davant, són quarts amb 32, del Camarles Grana 6è amb 27. Per tant, un partit complicat però assequible pels Llobarrets. Recordant que tant els Saitonillos com els Llucets han acabat la seva competició regular. Els Aitonillos han acabat sisens, els Llucets a la setzena posició. I un altre partit en categoria Patufets, donat que els Cipironets de l'Ametlla de Mar juguen a les 12, aquí a casa, davant de l'Ebre Escola. El campionat Costa Daurada de futbol sala va arribar el passat cap de setmana al final de la seva fase regular, amb el supermercat Punt de Trobada al capdavant de la classificació, per tant, campió virtual d'aquesta fase regular amb 25 punts, a només un puntet de l'Aixarranca i a 3 punts del Barancla, que va ser el tercer. Ara, com és habitual, comencen el play-off pel títol. S'han repartit els 7 equips en dos grups, el grup A, Punt de Trobada, Coafer, Tomaset i Bar el Niño, i el punt B, l'Aixarranca, l'Ancla i el Cortijillo. Aquest cap de setmana, primer envit, és a dir, primera jornada dels play-off pel títol, que comencen a les 4 de la tarda amb el partit del grup A, Punt de Trobada, Bar Tomaset, i que continua també el segon partit del grup A entre Coafer i Bar El Niño a les 5. A les 6 es disputarà l'únic partit del grup B entre la Xarranca i Bar El Cortijillo, i en aquest grup B aquesta setmana descansa l'Ancla.
Repassem ara l'actualitat d'aquest divendres 12 d'abril en forma de titulars. L'obertura de la residència Onada de l'Ametlla de Mar pendent dels pressupostos de la Generalitat. L'equipament disposa de 120 places de residència i 28 de centre de dia. D'aquestes places, una trentena són concertades i un mínim de 10 més són de règim de prestació vinculada. Avui també ens fèiem ressò dels Premi Ebre Líders que organitza Ebre TV i Més Ebre, ja que dins de la categoria de gastronomia i turisme es troba l'Oficina de Turisme, que celebra el seu 30è aniversari. Dins de l'àmbit territorial, els Mossos detenen a Ulldecona un jove presumptament relacionat amb el terrorisme islamista. El detingut difonia comentaris a través de les xarxes socials per animar els seus seguidors a cometre actes terroristes. Detingut un home per robar en 3 domicilis del Montsià. Tenia nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i ha ingressat a presó. José Estivalez relleva Josep Audí com a alcalde de la pedania de Vinallop. Audí ha estat 10 anys al capdavant del municipi i ha impulsat projectes com l'àrea ciclista o l'urbanització dels carrers. L'actualitat del món casteller avui també ha estat notícia, ja que han admeses 3 noves colles castelleres en formació a Amposta, Castelló d'Empúries i Prada. S'espera que al llarg dels pròxims mesos s'adhereixin més agrupacions a la Coordinadora de Colles de Catalunya. Càritas i Creu Roja organitzen una nova recollida solidària d'aliments a Tortosa. Equips de voluntaris replegaran aliments als supermercats de la ciutat el proper 11 de maig. El COMEBE impulsa un programa perquè els estudiants de quart d'ESO i batxillerat ebrencs coneguin la Batalla de l'Ebre. L'ENS posarà a disposició dels instituts un autocar de 50 places perquè els alumnes visiten els centres d'interpretació 115 dies i el Poble Vell de Corbera d'Ebre. Els municipis de la Ribera d'Ebre implantaran mesures per reduir un 60% el cost de la factura de la llum. I també avui hem visitat la veïna població del Perelló perquè massa pluja, poca mel. Les baixes temperatures i excessives precipitacions entre febrer i març han provocat un inici pèssim de la collita de la mel al Perelló, un municipi que demà obre el certamen de referència del sector de la mel, com és Fira Abril, que tindrà lloc el 13 i 14 d'abril. En l'àmbit esportiu, el primer equip jugarà contra un rival directe, el del Tebre. També us hem informat del futbol federat i escolar. Pel que fa al futbol sala, es troba ja en els play-off pel títol. I per a acabar l'informatiu d'aquest divendres fem un apunt cultural i és que en el marc de la novena mostra de teatre de la Cala de l'Ametlla, aquest dissabte 13 d'abril a les 6:30 a la Sala de la Societat es podrà veure la representació del grup de Torredembarra, el Nus Escènic Arsènic i Puntes de Coixí. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 12 d'abril. Al control de sons, acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.